1. Activación de protocolos de emergencia y coordinación interinstitucional. Desde el primer día de crisis se organizó un Consejo de Dirección Sanitario de Crisis para gestionar la situación sanitaria, el cual coordinó la comunicación y logística entre los hospitales y centros de salud, así como con los servicios de emergencias, el Ministerio de Sanidad y cuerpos de seguridad. Se habilitó un registro de voluntarios sanitarios y comenzó a implementar soluciones digitales que facilitaron la redistribución de la demanda asistencial, asegurando la atención en las zonas con centros afectados. 2. Redistribución de servicios y atención descentralizada. Para atender a los 57 centros de salud inutilizados, la Consejería creó puntos de atención sanitaria extraordinarios y coordinó el suministro de material y equipos médicos. Asimismo, contactaron con los ayuntamientos de los municipios afectados y proporcionaron personal de referencia disponible las 24 horas para cualquier requerimiento de asistencia. A partir del 10 de noviembre, 51 de los 57 centros afectados ya se encontraban en funcionamiento, y en los centros aún en recuperación se ofreció atención alternativa en centros vecinos o puntos temporales habilitados. 3. Atención psicológica y apoyo a la salud mental. Se estableció una unidad de asistencia psicológica dirigida tanto a los afectados directos como a los profesionales que trabajaban en la emergencia, con puntos de atención en zonas clave, como he citado, como Feria Valencia y centros de salud afectados. Equipos de salud mental integrados por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales ofrecieron apoyo a familias afectadas, adaptándose además para intervenir en centros sin acceso regular. Un total de 110 profesionales fueron movilizados para ofrecer asistencia, como he dicho, en 17 puntos desplegados en las zonas más impactadas. 4. Garantía de suministro farmacéutico y acceso a medicamentos. Para asegurar el acceso a la medicación de pacientes crónicos y aquellos con tratamientos prolongados, se emitieron medidas excepcionales que permitieron la recogida de medicamentos solo con el DNI. También se eliminó temporalmente la obligatoriedad del SIP y se amplió el uso de recetas manuales. Sanidad, en colaboración con la Cruz Roja y el Colegio de Farmacéuticos, habilitó un servicio telefónico para el acceso a medicamentos, permitiendo además la entrega a domicilio de medicamentos para pacientes con movilidad limitada o en zonas aisladas.
Continúa el señor Mazón parlant.
Polo de vigilancia para infecciones y posibles brotes con medidas preventivas y de detección temprana de enfermedades. En este sentido, se activaron campañas de información y recomendaciones para evitar la leptospirosis y otras infecciones, haciendo un seguimiento riguroso de los casos detectados. Los profesionales de salud pública se centraron en vigilar factores de riesgo, como agua contaminada y problemas alimentarios en las zonas afectadas, colaborando con el Ministerio y manteniendo la información pública actualizada para prevenir posibles complicaciones. 6. Rehabilitación de infraestructuras sanitarias y abastecimientos de insumos. El trabajo de restauración de las infraestructuras sanitarias incluyó la retirada de escombros, limpieza a presión, deshumidificación y restauración de servicios eléctricos, logrando recuperar un 80% de la capacidad eléctrica en los centros afectados. Se previó la sustitución de ascensores y otras instalaciones clave, lo que permitió la reactivación parcial o completa de los centros. Además, para los centros no operativos se instalaron rampas de acceso provisionales y sistemas de asistencia para personas con movilidad reducida. En materia educativa, señorías, la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo también llevó a cabo un plan exhaustivo de acciones para responder a las necesidades de estudiantes, familias y personal docente en los municipios afectados. Las siguientes fueron las principales líneas de intervención. 1. Evaluación inicial y coordinación de daños. Desde el 30 de octubre, Educación comenzó a recabar información mediante formularios enviados a los centros para evaluar los daños y necesidades. Esta recopilación permitió tener una visión detallada de los desperfectos en más de 90 centros educativos y orientar las intervenciones prioritarias. Además, se habilitaron oficinas de información y canales de contacto específicos para atender consultas sobre infraestructuras, material escolar y necesidades de los centros. En segundo lugar, reubicación y adaptación de la actividad educativa. Debido a los daños en las infraestructuras, se reubicó a los estudiantes de algunos centros afectados en otros más seguros, con especial prioridad al alumnado con necesidades educativas especiales. En los municipios afectados, la Consejería de Educación proporcionó nuevas rutas de transporte escolar y servicios de comedor para que todos los alumnos, independientemente de su localización temporal, pudieran acceder a una educación continua y segura. En tercer lugar, atención psicológica y acompañamiento emocional, también en educación. En respuesta al impacto psicológico de la DANA, Educación organizó formación para el profesorado sobre cómo intervenir en crisis y brindar apoyo emocional a los estudiantes. Las plazas se ampliaron a 7.800 debido a la gran demanda. La Consejería también elaboró una guía de acompañamiento emocional, especialmente diseñada para ofrecer apoyo personalizado según la edad, desde niños pequeños hasta adolescentes. Se distribuyeron recursos en los centros educativos para asegurar...
Mentre acaba el president de la Generalitat de dir tot esta reconstrucció que estan fent de la Dana, se parla d'un Mazón cada volta més acorralat i intenta vendre pues, ja una reconstrucció com cal per a tapar aquesta gestió de la Dana. Fem una pauseta de publicitat perquè volem també que sapien què està passant així a la ciutat de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Oye, ¿estas son las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga, que estamos esperando!
¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
6è Fòrum d'Intel·ligència Competitiva per a la Internacionalització, un esdeveniment on el disseny, tecnologia i innovació es troben per a redefinir l'èxit en els mercats internacionals. Si estàs llest per a portar el teu producte més enllà de les teues fronteres, reserva ja la teua plaça per al pròxim 27 de novembre. Inscripció gratuïta. Organitza Cambra de Comerç Castelló i IBACE MESI Internacional amb el suport de fons europeus FEDER.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Ni bajarte del avión por amor, ni inventarte canciones con la guitarra, ni tomar el café en el sofá de Central Perk. Solo necesitas una buena taza calentita entre las manos para convertirte en el protagonista de tu serie favorita. Así que, corre a tu McDonald's más cercano de la provincia y disfruta de la taza de Friends con tu McMenú grande más un euro. ¡Te esperamos!
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com .dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Miren, i tenim al fil telefònic el regidor de Salut Pública de l'Ajuntament de Vila-real, Toni Marín. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Què tal?
Pues esperant aquestes notícies, o almenys per a que la ciutadania sàpia el que va fer este diumenge en la ciutat de Vila-real. On es troba vostè?
Bé, jo me trobo en la plaça de l'Est de la Ceràmica, uh-huh. Aquest diumenge anem a fer, xunar la Conselleria de Sanitat, anem a dur un autobús i ficar unes instal·lacions per a que tot el que vulga, ja no sols de la Vila Real, sinó tot el que és el Departament de Salut, puguem vacunar-se per la Covid i també per la grip.
Vostè està acompanyada en aquest moment, imagine que de l'equip que té que portar-ho a cap, no?
Sí, actualment ara mateix estic acompanyat de Carles, que és de Salut Pública, i el que ens pues, es podrà dir una miqueta més les característiques de lo que és lo que anem a fer. Estem ara organitzant les caires. Ara li passa en Carles, que li explicarà tot.
Pues quan puga parlem en Carles, que serà el que ens dirà el diumenge que és el que ens trobarem en aquesta plaça.
Hola, bon dia.
Bon dia, Carles. Gràcies per atendre-nos, perquè vostès estan fent uns preparatius per este diumenge perquè la gent es puga vacunar, no?, del Covid i de la grip també.
Efectivament. A través de la Conselleria de Sanitat tenim una jornada oberta de vacunació en l'autobús del Banc de Sang, el dissabte a Castelló de 10 a 2 i el diumenge a Vila-real de 10 a 2. A Castelló és la plaça Espanya, davant del Corte Inglés, i a Vila-real és en la plaça de l'Estat de la Ceràmica. Així tindrem vacuna oberta, sense cita, per a totes les persones que ho vulguin, de grip i de Covid. De Covid a partir de 12 anys, que és el que està indicat, i de grip totes les edats. També tindrem la intranasal per als xiquets, i tindrem també gent treballadora de pediatria, que podran pujar a vacunar-se damunt de l'autobús. Després, en agraïment a l'Ajuntament de Vila-real, també i a l'Ajuntament de Castelló i a l'equip de futbol de, del Vila-real, ens faran activitat per a poder tindre més adherència i que vingui, i que pugui vindre més gent i fer més efectiva la vacunació.
Estem parlant que... Sí, diga, diga.
Aleshores tenim una vacunació oberta per a tot el públic sense cita de grip i Covid en Vila-real a l'Estadi de la Ceràmica el proper diumenge de 10 del matí a 2 del migdia.
Carles, vostè com a especialista sap que a l'hora de vacunar-nos no hem de tindre algun tipus de símptomes que ens poguera perjudicar en la vacunació, no?
Efectivament, però no patiu perquè així n'hi haurà dos metges i n'hi haurà 7 infermers que s'encarregaran de tot i el metge ja farà una anamnesis i preguntarà si hi ha sintomatologia, si hi ha alguna condició específica per a la vacunació. Tenim 4 tipus de vacunes diferents de grip i la vacuna de Covid, la, de l'última soca que tenim. Aleshores, que vinguin i que pregunten. I el metge s'encarregarà ja de veure si, si es cau o no es cau aquesta vacunació.
Quan parla d'activitats, aquestes activitats que tindran allí seran a veure en, la, en salut, és a dir, estarà al voltant de lo que és la temàtica?
Seran activitats del Vila-real Club de Futbol. Més per a xiquets, un poc per a dinamitzar la jornada. De tema de salut tenim els nostres metges, els metges del departament de Vila-real i els metges de, i els infermers del departament. Que són els que uns inocularan i els altres faran les anamnesis i valoraran si es cau o no aquesta vacunació.
L'horari, recordem, serà des de quina hora a quina hora?
De 10 del matí a 2 del migdia, el proper diumenge, a la plaça de l'Estadi de la Ceràmica. Tindrem un autobús i tindrem instal·lacions del Vila-real Club de Futbol, que una vegada més aprofita per agrair a l'Ajuntament de Vila-real i a l'equip de futbol la seva col·laboració i la seva preocupació per la salut de la nostra població.
Si tenim que fer una crida de vacunació, la crida de vacunació seria, Carles, per què ens hem de vacunar?
Hi ha molts motius per a vacunar-se. Recordem que la grip, aproximadament hi ha unes 6.000 morts en el Regne d'Espanya cada any. I la Covid també dona prou morts, sobretot en persones vulnerables. Però i hi ha gent que probablement no tingui quadres greus, però sí que són una font de transmissió a les persones que tenim a casa vulnerables, als nostres majors, als nostres xiquets, que sí que poden tindre símptomes greus de la malaltia. Aleshores, ens vacunem per nosaltres mateixa i també ens vacunem per aquells que més volem.
I en aquest cas, és aquest període que se tria perquè és el període adequat per fer front a aquests contagis?
És evident que la grip és una malaltia estacional, que no tenim grip a l'estiu. La grip ve entre novembre i entre el mes de març. Tenim el pic al voltant del mes de gener, entre final de desembre i final de gener, el pic epidemiològic. Aleshores, és important vacunar-se ara, a aquest temps, perquè estem a punt de començar a veure incidència de la grip. És el punt més adient per a vacunar-se. La Covid també és una malaltia estacional, però ho és menys. No està tan lligada a la temperatura, si està més lligada als contactes socials. Però tenim sempre un pic de Covid molt alt al voltant de Nadal, perquè tenim moltes reunions, tenim molts contactes socials en molta gent i, a més, en llocs tancats, perquè fa fred. I ahir tenim també unes altres incidències. Aleshores, recomanem la vacunació de grip i Covid en aquest temps, que és el punt que hi ha que vacunar.
Pues moltes gràcies, Carles, per haver-se posat al fil telefònic i haver informat a la ciutadania. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vinga, salutacions.
Moltes gràcies.
Regidor, informat a la ciutadania, que és el que interessa i que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i una vegada més es tracta d'això d'arrimar la salut a la gent i que millor jo que l'Estadi de la Ceràmica, agrair a la conselleria, agrair al Vila-real. I d'això es tracta, no? d'apropar i que la gent, sobretot, es vacune, es consciencie, que és molt important.
Pues així és, regidor, gràcies.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux Especialista.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis León Auto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Villarreal, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Villarreal. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperemos.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Bueno, mientras el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, continua parlant d'un pla extraordinari i ambiciós amb 136 mesures per a la recuperació econòmica, social, estructural i ambiental de València i tota la comunitat valenciana. Vull que escolten el que passava este matí a l'entrada, o el que han parlat este matí a l'entrada a les Corts, antes d'aquesta compareixència, antes d'escoltar aquesta compareixència que està tenint lloc des de les 11:30 del matí, els síndics dels tres partits de l'oposició. En este cas, el primer que ha declarat ha sigut Joan Baldoví, de Compromís, i ell li demana la dimissió. Escoltem-lo.
Evidentment, una persona que no ha sabut gestionar el dia de la catàstrofe, però sobretot, i està demostrant-ho, que tampoc sap gestionar els dies posteriors a aquesta catàstrofe, que ha mentit reiteradament a tots els valencians i valencianes i que l'únic que està pensant és com salvar el coll, és un president que no mereix ser president de 5 milions de valencianes i valencians. És un president que ha embrutat el nom de molt honorable president de la Generalitat i, per tant, l'única eixida digna que li queda a Carlos Mazón avui és la dimissió.
No hi ha prou en una remodelació del Consell, segons la seva opinió.
No. El responsable últim de tot té un nom i li diuen Carlos Mazón. I no pot fer tallafocs, immolar a dos, tres conselleres, perquè l'últim responsable de tot era ell i ell no estava on havia d'estar en el moment més important d'este poble.
No sabem si el senyor Baldoví, després d'escoltar les declaracions del senyor Mazón, que és, recordem, és sense límit, o sigui, no té límit d'hora per acabar tota l'exposició que està fent, seguirà pensant el mateix. Ara anem a escoltar al síndic José Muñoz del PSPB, que ell no li demana la dimissió, li demana que assumisca les seues responsabilitats. Tot això li ho demanava abans de la intervenció, veurem.
Responsabilidades políticas, otras responsabilidades. A ver si Carlos Mazón asume sus responsabilidades. En este caso, sus responsabilidades políticas. Otras responsabilidades, estoy seguro que ya vendrán. Por tanto, hoy es un pleno histórico en la Comunidad Valenciana en la que el presidente de la Generalitat, que nos ha instalado en la mayor crisis de institucionalidad de la Generalitat Valenciana en toda su historia, tiene mucho que decir, tiene mucho que explicar y sobre todo tiene una obligación con el pueblo valenciano, que es la de decir la verdad. A partir de ahí, veremos si él asume o no asume responsabilidades. A ver.
En este cas, el que li tindrem que preguntar és quan isca el senyor José Muñoz, el síndic del PSPB, si ha escoltat, si ha dit la veritat. No obstant i tot, sentirem les intervencions de l'oposició també. I ara és el moment, el temps, de José María Llanos, que és el síndic de Vox, que ha dit que el que vol és que reconega els seus errors, assumisca responsabilitats i ha recriminat la conducta criminal del president del govern, Pedro Sánchez.
Bueno, esperamos, por supuesto, que comience reconociendo todos los errores de la nefasta gestión que ha llevado el señor Mazón y el gobierno autonómico en la organización, en todo lo que supone la dirección de esta tremenda tragedia que estamos sufriendo los valencianos. Desde luego le vamos a exigir todas las responsabilidades por esa nefasta gestión, que asuma sus errores y que en los próximos presupuestos esperamos que todos los presupuestos estén directamente vinculados a sacar adelante a todas las personas, a todas las familias que han sufrido esta tragedia. Por otra parte, desde Vox también vamos a denunciar la conducta criminal de Pedro Sánchez y del Gobierno de la Nación, que nos ha traicionado, ha abandonado a todos los valencianos y nos ha dejado en el fango una vez más. Y finalmente, pues bueno, tenemos que destacar, en nuestra intervención vamos a destacar la incompetencia, como les digo, del gobierno autonómico y la negligencia criminal de Pedro Sánchez y sus ministros en la gestión de esta crisis.
Señor, ya no sé qué dimitir el presidente.
Perdón.
No, li preguntàvem si vostès, inicia responsabilitats polítiques que van a demanar-li al senyor Mazón, inclouran que dimitisca.
Nosotros, por respeto a la Cámara y por respeto a los valencianos, vamos a escuchar todo lo que nos tiene que decir y, desde luego, ahora es todavía el momento de estar con las familias que todavía están sacando el fango de sus casas, que tienen que recuperarse, tienen que hacerse unos presupuestos destinados directamente para su reconstrucción de sus vidas y de su futuro, y de eso hablaremos cuando corresponda.
Pues el síndic de Vox el que ha dit és que el que tenen que fer és escoltar el que ha de dir i després decidir. Perquè no ens oblidem que el primer síndic ha parlat, que és el de Compromís, ha parlat de aquesta remodelació de govern, i ell li han preguntat sobre la remodelació del govern i ell ha dit que no serà prou en immolar unes conselleres, perquè recordem que en aquest cas les veus, o sigui, les conselleres que presumptament se farà la remodelació dels càrrecs que tenien, o que se'ls apartarà, serà Núria Montes i Salomé Prades. També a Ruth Merino, consellera d'Hisenda, no se parla de que se li apartarà, sinó que igual sí que la posaran en uns altres càrrecs o la deixaran només com a consellera d'Hisenda. Recordem que Ruth Merino venia de Ciutadans i al millor en Ruth Merino han arribat a un altre tipus d'acord i per això no poden llevar-la d'aquest puesto, perquè Núria Montes i Salomé Prades sí que venen del Partit Popular. Serà Susana Camarero lo que assumirà la portavocia. Susana Camarero és consellera de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda. Ella és també vicepresidenta, però del primer moment de la crisi ha fet de portaveu, és a dir, ha assumit aquesta portavocia de la Generalitat. Salomé Prades era la que tenia Interior i Justícia i també és responsable d'emergències, i Núria Montes és d'Indústria, Comerç i Turisme. Són aquests dos noms com a possible remodelació dins d'aquest Consell que va anomenar el president de la Generalitat, o el que ha dit el síndic de Compromís, aquests dos conselleres que va immolar el president de la Generalitat. Una pausa de publicitat i reprenem a altra volta el que està passant a les Corts.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, 964-32-2041. Agromaestrat.
Hola, molt bon dia. Avui estem en Lorena Ortells, presidenta de l'associació Porc Espí. Bon dia, Lorena.
Bon dia, Miriam.
Bueno, fora de micro, tu m'has contat un poquet què era aquesta nomenclatura tan gran de l'associació. Així que, com jo no m'he pogut aprendre, explícamela una altra vegada.
Molt bé. Pues mira, l'associació Porc Espí, de la que som membres, la seva nomenclatura és Associació per a la Universalització de la Mediació com a Mètode de Resolució de Conflictes. O sigui, molt llarg, però és perquè volíem que se quedara clar que El que volem principalment és que tot el món conega la mediació, perquè n'hi ha ferramentes que estan a l'abast de tot el món, però si no se coneixen és com si no existiren.
I sobretot que són necessaris per tindre una comunicació òptima, no? Com de després direm. I també estem en Imma Verdú, ella és presidenta de l'Associació Cultural El Bressol. Bon dia, Imma.
Bon dia, Miriam.
El Bressol és l'associació encarregada de dur a terme o organitzar en certa manera esta, la xerrada que tindrem avui, no?
Sí, des de la nostra associació pues, bueno, tenim unes activitats que se diuen Parlemam, que és la primera que tenim per a aquest curs. I sempre participem d'alguna manera en algun acte per a celebrar el 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. I enguany havíem pensat pues, que podíem aprofitar el Parlemam i buscar una persona que creiem que ens podria pues, aportar també això de parlar del bon tracte i d'una comunicació òptima i positiva. Nosaltres, més que res, positiva, però el positivisme. I, bueno, vam pensar en Lorena perquè creiem que és fantàstica i aleshores, pues, així estem.
Lorena, tu en què estàs formada? Per què saps tu tant de la comunicació?
Mira, la meva formació acadèmica, diguem, jo he estudiat ADEM, economia, res a veure en això. Però el que és l'aprenentatge, el que és l'educació, sempre ha estat per ahir. I la veritat és que fa ara pues, uns quants anys, aquesta xica que està al meu costat, justament, va ser Irma, va cridar i va dir, mira, fan un curs de mediació escolar obert a tot el món, el va organitzar l'Ajuntament, diu, és que això segur que mos agrada. Vam anar sense saber molt bé a què anàvem. Vam eixir de la primera sessió, la mestra era Emi, que era la presidenta en aquell moment de l'associació del Procespí, que vam dir, això ho volem per la nostra vida, pel cor dels nostres fills, i vam començar ahir a estudiar mediació, a estudiar, pues, hem fet cursos de programació neurolingüística, hem estudiat molt de comunicació, hem estudiat molt d'intel·ligència emocional, tot cosetes, i pues, 12 anys després, oi, pues, així estem, treballant en això, perquè és una cosa que realment és que ens ompli realment de ferramentes que cada vegada ve més que són necessàries, perquè el conflicte està ahí i qui no ho vega, pues... I per què comunicació? Perquè la comunicació és la ferramenta principal de la mediació. Primera, que la comunicació és la causa de la majoria dels conflictes. O un problema de comunicació perquè hi ha hagut un malentès, o perquè no ens comuniquem directament, perquè moltes vegades volem que l'altra persona ens endevine el pensament. No va passar, ja ho sabem, però no diem, ens enfadem i no parlem. Per tant, o per manca de comunicació o per no comunicar bé, perquè ningú ens ha ensenyat, no és que siguin males persones, és que ningú ens ensenya a comunicar bé. I ahí venen els conflictes. I després, l'altra cara de la moneda és que l'única manera d'arreglar un conflicte, nosaltres tampoc ens agrada dir arreglar, de transformar, perquè els conflictes a vegades no trobem una solució, simplement es transformen. És a través de la comunicació, sinó una comunicació adequada, i de fet els mediadors el que fan és això, facilitar que les persones que tenen el conflicte es comuniquen d'una manera adequada. I per això la comunicació és important. I en aquest cas, pues, havíem pensat això, la xerrada és sobre comunicació positiva, que no s'ha d'entendre com tu sí que vales, tu puedes, no és res de tot això, que tot això, de més, sense context, pot ser inclús perillós. És més bé el com comunicam, sobretot en els demés, d'una manera pues, això, assertiva, i que siguem capaços de connectar amb l'altra persona, que al cap i a la fi és el que hauria de ser la comunicació, connectar amb l'altre.
A mi és que el tema de la comunicació és una cosa que me fascina perquè, bueno, jo soc llicenciada en comunicació, entre altres coses, i és que el fenomen de comunicar per a mi és com increïble perquè inclús quan no vols comunicar moltes vegades estàs comunicant, no? La teva posició corporal i ja si mos posem a analitzar com tècniques específiques com en el mètode de publicitat i coses així. Entonces, Imma, tu també eres llicenciada, o sea, llicenciada no, tens els mateixos cursos, no?, que ella.
Sí, en mediació sí, també. Però, bueno, jo així vinc en el nom de lo que és l'associació la que represente, l'Associació Cultural Bressol, que fa ja de 9 anys que estem funcionant i que, de fet, pues, bueno, seguim, fa no res, fa 2 setmanes, ens han otorgat el Premi de Fundació Caixa Rural Generant Valors. Per tant, crec que som ja una associació que, bueno, que està lluitant i està fent coses per a que la vida social i cultural de gent gran, perquè realment la majoria de gent ja és jubilada, la que conforma l'associació, pues, bueno, per a mi és un plaer que pues, esta xerrada vinga a Lorena perquè són com un tàndem, no? Ella i jo. I clar, quan vam estar pensant també quina persona pues, podia fer la primera presentació en el que és la nostra activitat de Parlemam, que bueno, fem xerrades diverses, no? Vull dir, hi ha presentacions de llibres també, i xerrades pues, que en alguns dels que componen la nostra associació pues, es interessa, o saps? Sempre relacionada en temes culturals. Sempre busquem algo que ens ompliga, però sempre en la versant cultural.
Vale, pues parlem de lo que mos atany, no? La xerrada d'esta vespera. A veure, primer de tot, expliquem un poquet, no sé qui, a on és, a quina hora...
Pues mira, la xerrada és a Casa Mundina a les 7 de la vesprada. I a part, bueno, a part de Lorena, pues, també tenim una coordinadora dins de lo que és l'associació nostra del Bressol, que es diu Mercè Gràcia, que ja serà la moderadora i la que presentarà a Lorena i farà també un torn de pregs i preguntes per a la gent que estiga interessada.
I per què avui considera que està... Bueno, m'ha explicat un poquet el per què considero que la comunicació és important. Però, per exemple, què pot esperar la gent de quan isca del curs? Perquè experts en comunicació no crec que siguem en... No sé quan dura la xerrada, una hora, alguna cosa així? Una horeta.
A veure, sí, la xerrada, la finalitat, sobretot és donar ferramentes que pot quan isca posar en pràctica des del moment zero. N'hi haurà coses que no seran tan fàcils perquè n'hi ha de tot, però sobretot és donar consells més bé pràctics, que també pues, hi haurà una teoria darrere, perquè no vas a dir no explicar un poquet d'on venen les coses, no? Però sobretot és això, coses que si ho vol, nosaltres això sempre ho diem quan m'ha fet xerrades. Nosaltres vos donem les ferramentes. Si les fiques en pràctica o no, és cosa teua. Tu pots decidir tot el que t'han donat. Deixar-ho en un caixó, m'ha encantat. I ara ho deixen en un caixó i ahí se queda tancat i d'ahí no passa. O pots decidir que sí que realment les vols posar en pràctica i si vols posar pues, algunes pinzellaetes, perquè com bé dius en una hora no anem a fer un màster de comunicació, simplement pues, és una xerraeta per coses útils en el dia a dia de qui vulgui realment millorar la seva comunicació.
I si parlem, o sigui, entenc que és essencial per a tot el món saber comunicar, no? En el seu dia a dia i tot. Però si tinguem que acotar un públic al que tu creus, per a aquesta gent hauria de ser supernecessari aquesta xerrada.
La xerrada és dirigida pensant en el públic del Bressol, per tant, per als socis del Bressol. Per aquí hauria de ser important aprendre comunicació per a tot el món, i sobretot per als xiquets, ja sempre ho diem. Comencem dels xiquets.
Sí, perquè... Els xiquets són benvinguts i tot.
Bueno, la xerrada d'avui no, perquè la xerrada d'avui està pensada, dirigida a aquest públic, que és el públic del Bressol, que evidentment és benvingut tot el món, però està pensat per al públic del Bressol, però la comunicació per a tot el món. Tindre aquest aprenentatge diferent del que se dona realment. Ens ensenyen a parlar, no comunicamos. És una gran diferència.
Sí. Claro, per això estan els logopedes, no? Sí, els...
No sé de parlar, però després el que són ferramentes d'una comunicació pacífica, comunicació no violenta, això és no ens ensenya ningú, això, si no és que vas a un curs específic d'això, però que a escola seria tan interessant que tots aprenguérem a comunicar-nos d'una altra manera, que el món seria diferent. Sé que pot quedar un poc aixina de... El món, però és que el món seria diferent. Només en què canviarem la manera de parlar, el món ja canviaria.
Jo no sé si tu si les dos compartiu un poc el meu punt de vista, però sí que veig igual que el fenomen de la comunicació va millorant generació rere generació, però ja igual, bàsicament perquè jo crec que també parlem de temes que abans no se parlen, parlem de com me sent jo, tal... Esteu d'acord, no?
Jo estic d'acord en que s'han obert molts temes que abans no se trataven, com per exemple, efectivament, el tema dels sentiments. Fa 20 anys era impensable que algú te parlara d'emocions, perquè no teníem tampoc, ni tan sol el vocabulari. Però la comunicació, igualment, jo crec que tampoc se treballa tant. Per exemple, no ho sé, un exemple, vas al metge... És molt important com un metge te doni una mala notícia. I moltes vegades depèn de l'empatia natural d'aquesta persona o si d'aquesta persona ha tingut aquesta persona l'interès propi de la millor forma sense comunicació. Però no sé si en les carreres de medicina, en algunes sí, en altres no, no n'hi ha comunicació, o sigui, com a assignatura. És bàsic. Ara, en tot això de la Dana, hem vist quants problemes de comunicació independentment del color que ho vulgui defensar, però que mal s'han comunicat tots. Sí. La comunicació és tan important.
I sobretot que la comunicació radica en el que tu has dit, la majoria de conflictes, no? Perquè molts dels conflictes se donen per malentesos, de no m'has entès, què te volia dir jo exactament...
I moltes vegades interpretem, perquè com tu ho has dit abans, a lo millor ens preocupem molt de què diem, no? Però és que el que diem és un percentatge tan baixet de la comunicació, la majoria és com ho diem, el to de bo que utilitzem, i això no som conscients, però l'altre costat interpreta. I a lo millor no interpreta justament, perquè a mi tu estàs... Ho has dit en pressa perquè fas tard, però l'altre se pensa que és a lo millor perquè no t'interessa parlar en ell. Interpretem constantment. Entonces són tantes cosetes xicotiques que se van sumant i que al final fan que de no res puga aparèixer un conflicte, que després nosaltres treballem molt en conflictes escolars, en mediació escolar. Conflictes que a vegades arriben a una mediació a l'institut i resulta que és que una vegada tu en tercer, quan estàvem a l'escola, o sigui, fa 6 anys, me vas dir, i això encara ha continuat perquè en aquest moment no se va solucionar. O sigui, la importància de, a més de saber comunicar, de saber afrontar els conflictes propis en el seu moment, no enterrar-los ahí dins i deixar que passen, són coses de xiquets, això no té importància, clar que té importància, i se van arrastrant i van creixent, se fan com ixa bola dels dibuixos, no? Que cau de dalt de neu i se va fent gran, doncs pues igual.
I tindre com aquestes eines de saber comunicar-se i de més, creieu que en algun moment, o sigui, com que si tu eres coneixedora de tot... a veure com ho dic, de tota aquesta informació i saps com dur la pràctica i saps comunicar bé, creus que per ende acabes agafant com un paper de... he de fer jo que aquesta comunicació funcione perquè aquesta persona no té aquestes eines?
Mira, principalment la responsabilitat de la comunicació és de l'emissor. Això ho hem de tenir clar. Que veiem... Mira, estigui adelantant-me tot el que diré esta vespre, però bueno, no passa res. No, això és que és, si veiem la cultura popular... a buen entendedor, poques paraules bastan. Que t'està donant a entendre que la responsabilitat és del que està escoltant. O moltes mateixa que a vegades... però que tu ets sordo? Que parlen xino? I aquest tipus de coses que estem tan avessats a dir. I no és veritat. La responsabilitat és del que comunica. Evidentment, el que està a l'altre costat ha de fer el seu esforç també i no interpretar tot això que estem dient. Però la comunicació, la responsabilitat és meu a què estic parlant. Si no m'entenen, no és que no m'entenen, és que m'explique. Fixa't simplement això, que jo això moltes ho diuen sempre. Quan el que està comunicant és mestres, per exemple, no? Manteneu, que és el que estem donant per suposat, que la responsabilitat és del que està escoltant. No hauria de ser m'explique, perquè si 30 xiquets jo no t'han entès, a lo millor resulta que és que no t'has explicat bé, no? Pues, jo crec que la responsabilitat principal és del que està parlant. Després, evidentment, també l'altre costat ha de ficar de la seva part, tots ja hem d'estar, però sí que les ferramentes fan falta.
Pues bueno, hem dit un poquet l'hora, a qui vos adreceu i demés. Jo no sé si se vos queda algo per dir, voleu afegir algo?
Bueno, jo l'únic que vull dir que el Bressol està obert a tot perquè el nostre objectiu no és bueno, pues sí, fer les xerrades per a la nostra associació, però que està obert per a tota la massa cultural de Vila-real que estiga interessada, com heu pogut comprovar, estarà superinteressant i crec que tots hi serem aprenent alguna cosa superimportant a nivell personal, segur, estic completament segura. Així que vos esperem des de l'Associació Cultural Bressol, vos esperem a tots esta vesprada a les 7 a Casa Mundina amb la xerrada de comunicació positiva de Lorena Ortells.
I no res, recordem que és en la Casa Mundina a les 7 de la vespre i l'entrada és lliure fins a completar l'aforament. Sí. Més fàcil no mos ho podem posar. Pues moltes gràcies Lorena Ortells i Imma Verdú i a l'Associació Porc Espí i a la del Bressol per pues, vindre, contamos esto, preparamos xerrades i en general pues, formar la gent un poquet més preparada per al seu dia a dia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu. Adéu.
El president Mazón acaba d'anunciar una nova vicepresidència de recuperació econòmica i social i una conselleria d'emergències interior. Diu que està acabant el seu discurs. Escoltem què és l'últim que està dient.
Científica de la EMET para el 29 d'octubre? La resposta és sí. Se habían tomado las medidas y adoptado todos los refuerzos para afrontar ese escenario de unas precipitaciones de 180 milímetros en determinadas zonas de la provincia de Valencia. La respuesta es sí. Estábamos preparados. para que la realidad de aquel fenómeno absolutamente excepcional fuera 5 veces superior a las previsiones meteorológicas? La respuesta es no. Y no lo estuvimos nadie. Una vez vista la evolución del fenómeno y sus consecuencias, durante las horas siguientes seguimos los protocolos existentes que habían sido utilizados muchas veces en el pasado. Sin embargo, ¿fueron suficientes y eficaces para hacer frente con la celeridad y la urgencia que requería la situación? La respuesta es no. Estos protocolos fallaron. Estos protocolos ordinarios no funcionaron en una situación extraordinaria. Por tanto, es evidente que necesitamos revisar todo nuestro sistema de protección civil. La gestión de la mayor catástrofe natural de nuestra historia reciente requería que fuéramos capaces, durante aquellas primeras horas, de sobrepasar incluso los protocolos establecidos en beneficio de la rapidez, la agilidad y la urgencia. Señorías, cuando pensamos en la respuesta que dimos las administraciones el día siguiente a la catástrofe, hay una cuestión que es ineludible. Faltó información y coordinación. Es verdad. No se puede negar. Y esa falta de información y coordinación llevó a una respuesta que todos necesitábamos y todos necesitaban que fuera más rápida. Y hemos aprendido, políticos y técnicos, hemos aprendido a que necesitamos unas administraciones públicas más fuertes. Es así.
Ah, continúa.
17 días después, las calles se van abriendo. La mejora de la zona es evidente. Y todos los recursos están desplegados bajo nuestra coordinación para recuperar cuanto antes la normalidad. Hemos aprendido de lo que no funcionó bien durante las primeras horas. Y lo hemos corregido. Precisamente porque hemos hecho ese ejercicio de autocrítica, sabemos mejor que nadie cómo afrontar no solo la recuperación, sino el posible advenimiento de otra situación análoga, como demuestran las medidas preventivas adoptadas ante la alerta roja de EMET de ayer y de anteayer. No obstante, siguen siendo necesarias, urgentes e imprescindibles las inversiones aún no realizadas en conducciones, acondicionamiento, mantenimiento, alertas tempranas de predicción digital que ya se aplican en otras cuencas, como ya he comentado. Y vamos a trabajar para que sea una realidad lo antes posible. Ahora, sobre todo, es el momento de la recuperación. No aspiramos tan solo, señorías, a recuperar lo que perdimos el día 29, sino que el proceso de reconstrucción nos lleve a un futuro más sostenible y resiliente, a un futuro mejor, con el que honraremos el pasado al aprender del presente. A partir de este momento, la prioridad de mi Gobierno se encomienda a ese objetivo que asumo con la dolorosa convicción de reconocer que se pudo hacer mejor, pero con el convencimiento de que estamos preparados, con la necesaria ayuda de todos, para recuperar y transformar esta tierra. Hoy, ante todos ustedes, quiero reconocer la magnitud de lo ocurrido, la devastación que hemos vivido y el dolor de tantas personas merecen una reflexión profunda y honesta. Como su presidente, es mi responsabilidad reconocer, examinar los errores y deficiencias en nuestra respuesta para aprender de ello y actuar con mayor eficacia en el futuro. Soy consciente que era necesaria una reacción más rápida, más coordinada y mejor explicada desde nuestras instituciones. La Generalitat trabajó sin descanso, pero reconozco de nuevo que en ocasiones no fue suficiente, no lo fue y no lo explicamos bien. He recibido las críticas y, lejos de rechazarlas, las tomo como una herramienta para mejorar, pues de otro modo no seremos capaces de autoevaluarnos y de adaptarnos con rapidez en momentos de emergencia, así como aprender de los errores. Vamos a revisar todos nuestros protocolos de actuación con mejores medidas de prevención, alerta y respuesta a las emergencias. Evaluaremos los recursos de infraestructuras y comunicación y crearemos un sistema que permita actuar de manera inmediata ante cualquier crisis. Repito, acepto las críticas que han surgido y no las interpreto como ataques, sino como voces de una ciudadanía que exigía y que merecía la mejor respuesta de todas las administraciones antes, durante y después de la pandemia, de la emergencia. Una respuesta que no fue todo lo eficaz que se necesitaba y por la que hay que pedir disculpas y que yo, en nombre de la Generalitat, lo hago. Señorías, no quiero concluir sin dar las gracias de nuevo a todos aquellos que han dado un paso adelante, a los voluntarios y a los profesionales de la emergencia, también a los ciudadanos solidarios que han enviado ingentes cantidades de ayuda y a todo aquel que quiso echar una mano para ayudar a un vecino que conocía o a un completo desconocido que lo necesitaba. Señorías, la riada segó vidas y dañó irremisiblemente aquellas que no se llevó al destruir casas, bienes, infraestructuras y empresas. Arrasó con todo lo que encontró a su paso. De nosotros, de todos nosotros, depende también que no arrase también el futuro de la provincia de Valencia y con él de la Comunidad Valenciana. Un futuro que empieza aquí y ahora. Un futuro para la recuperación. Señorías, es legítimo que puga debatres y opinar y dictaminar sobre el que va a pasar o el que s'hauria de millorar. Entenc perquè cadascú té la seva estratègia política que es vulga aspirar a ser el portaveu de la indignació o de la percepció de la gent sobre l'actuació. Però no ho facin des del dolor, com si no només el sentir en uns. El dolor no té propietat. El sentim tots. És el mapa de Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Carlet, Catarroja, Xeste, Xiva, Cullera, l'Alcúdia, Massanassa, Paiporta, Paterna, Picanya, Sedaví, Silla, Torrent, Utiel, la pedania de la Torre de València i la resta de pobles afectats. És el mapa de la fúria de l'aigua. Però el mapa de les llàgrimes és el de tota la comunitat. El dolor ens acompanyarà sempre a tots, a dreta i a esquerra, a tota aquesta generació de ciutadans de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies.
Bé, acaba la compareixença del president Carlos Mazón. Bueno, inicia el lapsus que ha tingut de la pandèmia. Se n'ha anat de situació. També hi ha valencià, que s'ha posat a parlar al final, però a mi, en sèrio, m'ha faltat un començar el seu discurs demanant perdó. En fi, els deixem. Són les 2 del migdia. No vull ni imaginar-me com entrarà l'oposició ara contra el president de la Generalitat Valenciana. Fins dilluns.